tarda. Com cada setmana, comencem l'hora del vermut. Ja sabeu que aquest és un vermut virtual. Avui estem amb solet, amb bon temps, i tornem a estar aquí un altre cop per intentar amenitzar el migdia. Tenim aquí al meu costat la meva
l'adolescent.
La meva estimada amiga, la Rosa.
L'altre dia diu que ja em van felicitar i ho agraeixo des d'aquí. I estic a la segona adolescència,
Sí,
diu que sí, del 60 al 75, diu que és la segona adolescència.
Ui, que ara s'han revelat.
Adolescent una mica gran, ara de 70 anys, però una mica gran.
Ara seguirà més rebel que mai. Bueno, tenim també l'Agustí Massip.
Bon dia.
I l'Armand Pi. Bon dia. I el César López.
Bon dia.
Bon dia. Bueno, bon migdia, quasi, bona tarda. Avui, com que estem així ja com entrant en fase aquesta de primavera, de que ens entra així, se'ns en va una miqueta la melancolia de tan hivern i tan fred, a mi m'agradaria parlar d'aquests temes relacionats amb el bon temps, no?, que fan pensar que és... Bueno, un dels temes seria la cistella ecològica, que és una cosa que sé que aquí fa ser cada cop hi ha més gent que n'és usuari, i estaria bé que l'Agustí ens expliqués què vol dir això de la cistella ecològica i què és i com funciona.
Això n'hi ha tot arreu, no? Hi ha moltes agrupacions de gent, o inclús cooperatives, no?, de pagesos ecològics, que fan és cistelles, que es diu, en els productes de la temporada. És a dir, cada setmana preparen una sèrie de productes, els que hi ha en aquests moments a la terra, és a dir, no els que hi ha al mercat, sinó els que hi ha a la terra, i te'ls posen en una cistella, te la porten, i cada setmana tens una cistella diferent, que mai saps el que toca, perquè no saps en quins moments s'està cultivant. Aleshores, el que fan ells són 6 o 7 o 8 pagesos, que fan diferents coses, i entre ells van repartint els productes i fan una cistella, que és una cistella ecològica, i doncs, tota la gent que està interessada en consumir producte de la terra, sobretot, jo una vegada recordo que està parlant de que és molt interessant consumir el producte més proper possible, doncs això seria una de les raons. També, o sigui, una idea primera seria consumir de lo propi, de lo de la terra, segon, que sigui ecològic, o sigui, que faci el mínim mal possible a la terra i a la persona, i per tant, una miqueta en aquesta direcció, doncs és el tema de la cistella ecològica, no? Hi ha una sèrie de gent de Falset que també participa d'això, i per tant el que fan és, doncs porten 6, 7, 8 cistelles, que siguin, cada setmana, a la gent que interessada, i a partir d'aquí doncs intenten menjar el més possible, que cada vegada és més difícil.
Dos preguntes, Agustí. Una, això ja ho fan al Vent del Pla. No sé si veieu la sèrie.
No, per això dic que
és que ara m'ha sonat, sí, perquè sí, alguna vegada l'he vist, sí, i veig que ho fan. I segona, resulta més car que la tradicional o no?
És que no es pot quantificar perquè no saps, és a dir, cada setmana és diferent el producte.
Bueno, però
posen dos enciams, un quilo de patates, 4 raves, m'entens?
Però probablement el producte ecològic sempre té un sobreafegit, lo normal.
Possiblement, sí, possiblement si ho peséssim tot i ho poséssim a preu de mercat, podria ser que sortís més car. El que passa és que la gent, en principi la gent que fem això no mirem el cost, és a dir, mirem que el cost sigui raonable, diguem, no? Que sigui raonable, no? És a dir, que no sigui una presa de pèl, per entendre.
No, ja, per això preguntava si...
Sí, però vull dir que això que fem aquí a Falset, vull dir, hi ha altres llocs, hi ha molts altres llocs que hi ha cooperatives que es dediquen professionalment amb això. Això és una cooperativa de gent propera, una miqueta, penso que la diferència seria aquesta, no? És a dir, hi ha cooperatives que reparteixen per tot Catalunya, però jo estic parlant de cooperatives que estan aquí a 3 quilòmetres d'aquí, a 10 quilòmetres d'aquí, no?
I són gent
que jo alguna vegada he anat a l'hort i he parlat amb el pagès aquell i m'ha explicat això i aquí així i aquí això. I que de fet és que el que vol ell és això també, no? Vull dir que el consumidor se senti una miqueta també, diguem-ne, copartícip de la seva feina, no? I no és només tu rebre a casa les coses, sinó que només tu de quan vas allà i pots veure com treballa, pots veure com
fa... I això on t'has d'adreçar?
Ui, és molt complicat.
Clar, perquè si no, ara tu m'ho dius a mi, però si jo no sé...
No, és que jo no ho he dit, la Rosa...
Com vas accedir a aquesta informació?
Sí,
com accedeixes a...
No, és que ara no us ho puc dir perquè no us ho puc dir. No us ho puc dir perquè no tinc el telèfon i tinc un telèfon de contacte per al qual, si hi hagués gent interessada, doncs jo us hi podria fer arribar.
I suposo que també el que és molt important és que estàs donant un cop de mà de manera directa al pagès, que moltes vegades els
cobres
de que no cobren el fruit.
També s'elimina aquí l'intermediari,
evidentment. I d'aquesta manera també beneficies directament perquè deixes fora molts intermediaris.
No, que si compres el pagès que tu coneixes, aquesta és l'altra història, no? També, o sigui,
no fas llista, tu, de dir, aquesta setmana vull enciams, espinacs, no ho fas. Et porten el que toca i el que tenen.
Exactament. I tu ja saps que la temporada, ara, per exemple, al mes de febrer, gener i febrer, doncs l'escarola. És l'època d'escarola, doncs l'escarola. Saps que cada setmana segurament tindràs una escarola, no? Però, o les patates, o quan arribi el temps de no sé què, vindrà. És a dir, és una miqueta el producte de temporada, que també és molt important, penso jo, que ja hem perdut una miqueta el sentit aquest.
Exactament,
no? Hem perdut una miqueta el tema, la idea del producte de temporada.
Jo bejoc tot l'any.
Exactament, no? I clar, però quan mengem bejoques de la temporada, se noten, no? O quan mengem tomàquets de la temporada, se nota, no?
I si són recent collides...
Encara més, exactament, no? Doncs una miqueta és això, no? És intentar menjar millor, menjar bé...
menjar
que toca, no? I menjar proper també.
Jo de totes maneres
si algú s'ha interessat, jo li dono el telèfon,
jo penso que sí que és una de les coses que val la pena que intentem reflexionar, no tant només amb la cistella ecològica, sinó tot el que sigui més proper i menys menys adequat a la temporada i que vingui menys de fora, que hagi passat menys per càmeres, per productes químics que i els hivernacles que sabem
jo espero que una de les coses bones que tindrà aquesta crisi, espero, vull dir, si ens hem de buscar la part positiva de les coses, no? Una de les parts bones que pot tindre aquesta crisi precisament és que potser molta gent tornarà a descobrir el menjar fet a casa, no? Perquè hi ha gent que, a veure, jo de veritat, perdoneu-me, jo no entenc que hi hagi gent que compri macarrons fets ja. Quan el macarró és una cosa que poses en una olla, en poses aigua, els tires dintre i ja està, i es fan sols. Vull dir, no cal fer res més,
La comoditat és la comoditat.
Sí, però és que aquesta feina que estic dient jo és mínima.
Ja.
O, per exemple, comprar enciam en bosses ja tot net i no sé què. A veure, me penso que, hi ha coses que dius, la comoditat, és que, però hem de posar a la balança el preu de la comoditat, el producte, la qualitat de la comoditat, etcètera. És a dir, una miqueta, i això també ho dius tu, jo ho lligo una miqueta, per exemple, aquesta setmana va venir el Joan Maria del Pozo, que és exconsell d'ensenyament, i va parlar dels valors, no? I una cosa que comentava era precisament això, no? De dir, vull dir, en aquesta societat nostra hem perdut els valors una miqueta i estem una miqueta despistats, i potser hem de començar a recuperar els valors reals, autèntics, profuns, i deixar els valors parcials, aquests que momentanis, mediats, que fan que els valors essencials els tinguin amagats i no els puguem descobrir, no? I potser hauríem d'intentar tornar a buscar l'essència de les coses i deixar-nos la pell, no? La pell, deixar-la fora i intentar entrar dintre. Això una miqueta, jo lligo també amb això, no? Vull dir, el menjar és un... Per què? Més temps per a què? Més comoditat per a què? Per mirar la televisió més temps? Vull dir, és que no té sentit, no? Vull dir, fer les coses per fer-les, no? Uh-huh. Per exemple, un exemple que comentava ell, no? Molt, molt, molt significatiu, és a dir, el cotxe és una eina molt necessària per anar d'aquí, per anar a treballar, per anar a sonos, però clar, hi ha gent que agafa el cotxe per anar a donar una volta. Doncs, això ja no té sentit, ja.
Agafa el cotxe per no passejar 5 minuts.
Ja no té sentit, ja, no? Això ja perd el sentit. L'essència del cotxe no és passar l'estona amb ell.
Sí.
És una eina que tu utilitzes per a fer certes coses, sí, no? Ell és el principi i fi de totes les coses, no?
Això ho porta a la societat de consum. Nosaltres hem anat seguint el que ens van imposant i ho anem fent. Avui en dia hi ha poques són les cases que hi ha un sol cotxe. En tenen un per anar pel poble i l'altre per anar a Barcelona. I si té tres fills, mòbils, o sigui, tot funciona així.
De totes maneres, és això una miqueta...
És molt difícil lluitar amb això.
Però el que deia l'Agustí és que aquesta crisi sí que servirà per equilibrar... Bueno, té que servir almenys.
Hauria de servir per equilibrar.
Sí,
però no per reflexionar. Si abans anàvem a 90, potser anàvem a 80, ni que sigui.
Tenim una trucada. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Amb qui parlem? Gaspar, bona tarda.
Vull dir...
Avui et toca la botella de vermut.
Vull dir una cosa a l'Agustí.
Digues. Agustí.
Tot aquest problema que dius, a mi em sembla que és molt trist que s'hagin perdut els hortets familiars. Però hi ha un problema molt gros que la gent els ha avorrit, que són els jabalins. Fa tremolar el mal que fan. I la gent ha abandonat l'hortet de casa perquè, doncs, quan està cansat de treballar, arriba a l'hort i ho troba tot aplanat. I no deixen caçar jabalins, no es poden agafar moixonets, I els pagesos, doncs cada dia, això que ha passat ara de la Lleida, que hi ha un de 1.000 hectàrees que s'han de conservar pels moixonets, i la gent que ha de menjar. Si no hi ha una miqueta de coneixement en general i es torna a valorar el que fa el pagès, no hi ha res a fer. La gent de capital, que del 36 al 39 van passar gana, eh? Ara passarem gana tots els habitants de pobles i tot, perquè no hi ha ningú que tingui l'esgorfa plena.
Bueno, esperem que trobem l'equilibri per poder tenir almenys els elements bàsics entre tots. Vale, Gaspar?
Gràcies.
Vale, moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
No, el que deia el Gaspar és que, clar, el tema de l'equilibri és important, o sigui que perquè, clar, els moixonets també fan falta per segons què, però vull dir que a vegades, això sí que hi ha hagut queixes a vegades, que segons quins temes ecològics, que això és una miqueta el tema que anava jo avui, és de parlar de l'equilibri ecològic, perquè a vegades ens passem en un aspecte i no arribem a altres, no? I, per exemple, vull sentir a la ràdio que hi havia tot el tema dels detergents...
No, per exemple, lo que dèiem, això, la cadena tròfica és molt important. Diu, per què no s'han de mantenir els moixonets? S'han de mantenir perquè hi hagi una cadena tròfica que doni aliment a uns altres i que es pugui alimentar... Que... És a dir, tot ha de ser una cadena.
El problema està que... A veure, és a dir, jo estic molt d'acord amb el que diu el Gaspar sobre el tema dels hortets i això, no? I això és cert, és una realitat... segura, no? El que passa, el problema està que és un problema d'agressivitat extraordinària de l'home sobre la natura, no? És a dir, per exemple, avui en dia, per exemple, està prohibit agafar borra, no? Tota la vida aquí la gent el dia per Nadal anava a buscar per al bosc i no passava res. Però què passa? Perquè abans quantes persones ho feien això? 100 persones, 200 persones. Però és que ara si deixen agafar borra, tota la gent de la capital ve al bosc a buscar borra i deixen el bosc arrasat. És que hi ha arrasat. O, per exemple, està prohibit agafar una mica de grèvol, vale? una branqueta de grèvol amb 10.000 persones que no m'ha priorat, no passa res. Però, clar, si en venen 100.000 de la capital, és que no queda ni una fulla de grèvol. Aquest és el problema, no? Mm. El problema no està en quant les prohibicions o no les prohibicions. Clar, és que no, si no prohibíssim certes coses,
sí, sí.
No pels que els que vivim aquí i ho utilitzem amb normalitat, com una cosa normal, o buscar farigola al bosc, o buscar espàrrecs al bosc, si no passa res, si anem, la gent que vivim aquí al territori, no passaria res, però clar, si deixes via lliure, el que passa amb els rovellons, no? Clar, si ve la gent de capital que no sap, que no coneix el territori, que no coneix com se fan les coses, clar, és que ho destrossen tot, i això desgraciadament se regula, i desgraciadament els que vivim al territori també patim les conseqüències d'aquestes regulacions, que a vegades les trobem excessives, i a vegades les trobem febres, depèn ja, del que, no?
Sigui. És que s'ha perdut l'equilibri, i a mi també l'equilibri que em preocupa és que també han perdut una mica l'equilibri personal, com a persones. Llavors tornaré a dir allò que dic sempre, tothom corre,
tothom.
I a vegades preguntes per què corren i no ho saben.
Sí, sí. Això és el Forrest Gump. Això és el Forrest Gump.
Exacte, sí, vull dir, és una cosa...
Sí, sí, sí.
Tothom
sí,
va
sí.
De pressa, ningú es pot aturar, exacte. Com més plena tens l'agenda, més millor, i com més trucades de telèfons i mensatges i els mòbils, parles amb algú i parles 2 minuts, i aquells 2 minuts no, ja s'ha posat el mòbil a l'orella.
L'altre dia vaig
veure gent que feia
jogging, gent que fa jogging, o sigui, que corre,
sí.
Parlant amb mòbil, no?
Sí.
I dius, escolta'm,
perquè... Sí, que té que veure cosa amb l'altre.
Escolta'm, si fas jogging, fes jogging, cosa, tranquil, sí, relaxa't.
Tranquil.
No? Vull dir, fes-ho per la teva salut, doncs no parlis per mòbil, perquè bé, a part tranquil el ritme del cos. Més, no? Corrents,
sí,
vull dir que
sí.
Són coses que arriben a punts de que ens passem perquè ens falta aquest equilibri,
sí,
no?
Sí, entres en una tenda i potser entres la senyora, ai, que em deixes passar, que tinc molta pressa, la deixes passar. L'altre dia em va passar això. Surto al carrer i la trobo en una cantonada xerrant. I jo l'he deixat de passar perquè tenia tanta pressa.
Això ha passat sempre.
Dic, ara, escolta,
però vull dir, sí que és veritat que, per exemple,
tranquil.
De les coses que notes quan vens a viure en un lloc com Falset, jo al principi les coses que notava era el ritme de les botigues, no? O sigui, és allò que dius... Però clar, resulta que t'hi habitues i a més és un plaer, perquè dius, bueno, vaig a comprar. O sigui, tu t'adaptes al teu sistema, busques el teu sistema, però saps que els ritmes són els ritmes i les hores són les hores, i no fa falta, vull dir que si cruses Falset i trigues una hora, jo a vegades em passo per cruzar Falset una hora perquè em trobo un munt, trobo un altre, però això és la qualitat de vida, la diferència, no, que té. I bueno, llavors això dels detergents, que és altra cosa, parlant d'ecologia i tal, que m'ha quedat impactada, de que explicaven a la ràdio que resulta que els detergents de la rentadora són tan sumament contaminants. I aquí, que per lo vist en el mar produeixen més algues que fan que tingui menys oxigen i llavors que porta la mort dels peixos, o sigui, que a part d'altres coses. Jo he sentit aquest tros i m'he quedat així com impactada. I, que, clar, i deien que aquí en el nostre país hi ha molt poca consciència d'utilitzar productes ecològics. Que, clar, parlàvem del tema aquest, bueno, que té en part que veure amb el tema aquest del que dèiem dels preus, no? Vull dir que són productes que estan, tenen un cos a...
Bueno, abans de fer el sabó aquell de...
Sabó moll.
Sabó moll, no? I això, no sé si és possible també utilitzar la rentadora i tot això, però...
Aquí el sabó amb el resta de l'oli, no?
Sí. Vull dir que no ho sé, fins a quin punt és més car o és més barat, el que passa que, bueno, tot vol un temps i una dedicació.
No és ni car ni barat. Primer, és la publicitat, que les dones, en aquest cas, o bueno, els homes que ho facin, és molt més còmode agafar el polvet, tirar-lo dins. Si has de fer el sabó, l'has de fer. La gent, el que dèiem abans, no té temps per fer-ho. Què queda la roba més neta o no? Això sí que ja no ho sé. Això no ho sé, però... Jo crec que això hauria d'estar més aviat regulat pels governs. Regulat, que si una cosa és tòxica, bueno, pues que no es pugui fer.
I no oblidem pues, que el fet de tenir tants productes tòxics a casa és un risc. Ah, és un risc pues, perquè sobre per la canalla, principalment. És a dir, s'ha de deixar tots els productes que en tenim. Sembla que tots anem a casa, tenim un racó ben ple de productes, 5, 6, 7, 8, 10 productes. Que si d'alguna manera accidental els ingereix, sobretot en aquest cas parlem de nens menuts, però bueno, també pot ser amb persones grans a vegades desorientades o coses d'aquestes que beguin d'un recipient que no és, pues pot arribar a ser a donar accidents de caràcter bastant, bastant seriós. O sigui que també s'ha de tindre en compte això.
De totes maneres, el tema aquest de lo dels detergents, també intentar averiguar trucos. Bueno, per exemple, deien que sembla ser que el sabó líquid és menys contaminant que el sabó en pols. Que explicaven que hi ha unes anous de la Índia, que poses una anou, que és un producte natural, i que dura com un mes, i llavors després això quan ja ha tret l'efecte que serveix per rentar i deixa la roba molt neta, després es veu que es bulleix i serveix com abonament per les plantes. Hi ha unes boletes que metàl·liques que no s'utilitza sabó. Vull dir, buscar sistemes i després, per exemple, una cosa que abans parlàvem de les aigües dures, recordar que és molt bo amb vinagre netejar els electrodomèstics, o sigui, que d'entrant en tant posar-hi vinagre i netejar tots els restes que tinguem de detergents i tal. I llavors a l'Armand li volíem preguntar pel CAP, que estem ara en una època d'al·lèrgies, d'aquestes coses que ens passen al sol, pues una miqueta que ens expliquessi com, si se n'ha anat la grip, si, què ens passa, explica'ns.
Ara en aquest moment se suposa que la grip hauria d'haver marxat, perquè això normalment acostuma a venir amb el fred. Per tant, el fred està marxant, per tant, teòricament hauria... De totes maneres, el que són constipats, això no, eh? Això
ha augmentat.
Aquesta
setmana passada...
Ha augmentat i de manera important. I de viracis, pues, n'hi segueixen havent altres tipus de virus. No, ha marxat la grip, però evidentment n'hi ha. I jo recordo que... No sé, suposo que a l'escola l'Agustí també s'hi pot dir o si ha sigut o no, però jo sé que amb un nebot... dos o tres setmanes enrere a l'institut faltaven
fa 15 dies,
de
gent a classe,
per als temes de viracis que donaven 38 i 39 de febre, és a dir, semblant a la grip, però que teòricament la grip, pel que jo conec des del meu centre, no se'n veuen de casos ara, constipats ni segueixen a ment. I pues, bueno, com que ara anem cara a la primavera, de fet, hi entrem la setmana vinent, si no ho recordo malament, la setmana vinent, pues, bueno, la primavera és l'època d'al·lèrgies per excel·lència, perquè les al·lèrgies normalment se relacionen molt amb el tema pol·len. Evidentment hi ha al·lèrgies amb moltes altres coses que hi ha per casa i per qualsevol lloc, com els animals o la pols o altres coses que hi són tot l'any, però a partir de ja començarà la pol·linització de les diferents plantes, i això evidentment pues, comportarà un augment de les al·lèrgies a les persones que tenen aquesta problemàtica.
Aquí als caps nostres, aquests d'aquí més petitets, també funciona allò que rep l'infermera i et visita l'infermera, que fan els caps
Sí.
Més grans?
Això t'explico una mica perquè estic ficat una mica en el tema. Això es diu gestió de la demanda. Això vol dir que els infermers, jo crec que tenim formació suficient com per atendre a la gent sobre, pues, perquè el dia a dia t'has anat experimentant sobre el tema. Però això és en base en uns protocols. És a dir, no és que de dir, mira, pots atendre tothom. No, és a dir, sempre pots atendre una sèrie de patologies, una sèrie de malalties, i aquestes malalties han de tenir uns criteris d'exclusió. És a dir, per exemple, si una persona té ja, que, és, per exemple, un home que tingui una infecció d'orina, no el pot atendre mai un infermer, l'ha d'atendre sempre el metge, perquè és un criteri d'exclusió. Pues això es basa en tot un seguit de protocols que han fet pues, les persones que ho hagin fet, i a partir d'aquí pues, els infermers els podem... estem coberts per seguir aquell protocol. A banda de l'experiència prèvia que tens tu i del coneixement que tens de les persones, perquè normalment si estàs en pobles petits, pues, a banda de conèixer la malaltia, pues, coneixes les persones, i això és molt important. A banda, sempre s'ha de dir que si una persona pues, no millora en 2-3 dies, pues, vagi al metge. Això, diràs, això serveix molt en poblacions grans? Pues, potser sí, però en poblacions petites també, perquè moltes vegades l'infermer està sol. Moltes vegades jo em trobo sol pues, perquè la metgessa ha tingut que anar cobrint entre poble o a l'inrevés, però quan hi ha el metge, hi ha el metge. Però quan estic jo sol, pues, moltes vegades me trobo que he d'atendre aquella persona, o a l'estiu, quan hi ha problemes de metges, que a vegades no supleixen els metges perquè no se'n troben, i aleshores estàs tu sol allà dalt. Pues, si tens un protocol a seguir d'una alteració, d'un problema d'aquella persona, pues, li pots resoldre el problema en aquell moment. Això no vol dir que si a la persona sempre se li ha de dir que si en 2-3 dies no millora, pues, ha de ser visitat pel metge.
És que l'altre dia vaig trobar una persona i em va dir, mira, ara vas allà, l'infermera et diu el que has de fer i els metges ben fresquets, ells tranquils.
A veure, en principi la cosa és... La qüestió és
si aquesta. No n'hi ha de metges.
La qüestió és que això ho han fet en el sentit aquest, de que de professionals de la medicina, d'infermeria tampoc no és que vagin sobrats, eh? Però de medicina encara hi ha més mancança. I aleshores, pues, una solució que s'ha trobat ha sigut aquesta.
És que s'havia fet abusos, jo crec, dels CAPs, eh?
I bé, jo penso que és una eina que de fet ja ho han fet, i ho fem sense protocol i sense res, eh? I ho fem en aquest sentit, pues, que si no, tu et trobes al poble i no hi havia el metge, pues, evidentment venia la persona i tu li havies d'intentar donar una solució en aquell moment. Sempre hi ha el telèfon per poder parlar amb algun company o el que sigui, pues, perquè si hi ha alguna cosa que tens alguna mena de dubte, pues, puguis parlar amb ell. Però vull dir, això ja ha sigut sempre, el passa que s'ha regularitzat una mica, yeah. Diguem-ho així.
Però sonarà, no diguis més,
Agustí. No, és que intentava això tornar-ho a suplantar amb la idea aquella dels contrasentits que tenim en el nostre país. És a dir, per una banda, falten metges que es busquen des d'arreu del món, i, però mentre estan en la selectivitat marquen uns números clausos que no deixen entrar més metges dels que no sé què, no? Sí. Vull dir, per entrar en medicina s'ha de tenir 7,5 o un 8, no sé què, i dius, escolta. No ens falten metges en aquest país, sisplau, obriu l'aixeta i allò de fer...
Allò de fer
60, que entrin 60, que n'entrin 120, o que n'entrin 280, pues que no, això són coses que jo, de veritat, no entenc de les programacions que fan els nostres governants, no? Digue, si ja fa 10 anys que falten metges en aquest país, si haguessin deixat entrar tots els que volien estudiar medicina, doncs ara tindríem metges suficients. Tot i això, encara ara, o sigui, el juny del 2008, encara va haver-hi números clausos a medicina.
I ara ha sortit un estudi que en 6 o 7 anys se necessitaran 25.000 de metges.
Clar, sí. Però mentrestant, a la universitat, que és allà fan els metges, sí. No deixen entrar a la gent que vol fer demissió.
Estic completament d'acord. A partir de l'any vinent, diu que ja es deixarà un marge perquè n'entri més, però no, això s'hagués pogut preveure.
Perquè
un metge necessita 9 anys de formació. Sí. Són 6 anys més els 3 d'especialitat. O ara me sembla que amb els plans nous canviarà 5 anys i 4 d'especialitat. Però bueno, al final acaben sent 9. Aleshores, pues, bueno, aquests 9 anys, si ara, per molt que ho posin en marxa ara, fins d'aquí no sé quantes promocions no es veuran els resultats, no?
Jo anava a dir que parlàvem abans una mica de desequilibri. Jo crec que tot el de la salut també està una mica desequilibrat. Perquè, per exemple, jo no recordo que m'haguessin portat mai urgències de petita. I ara jo veig que cau un criu, es fa una palada al genoll i correm a urgències. Vull dir, és aquella cosa de que és un servei que el tenim gratuït i que l'hem de fer servir sigui com
jo,
sigui una mica,
jo crec,
no?
Jo crec que això en els pobles...
I si ho fan malament, passa com a Múrcia.
És una, sí, exacte, una altra història, no? Una altra història.
Morta.
Un senyor va allà a urgències perquè sí. tenia problemes d'asma sí. i com que no li va agradar com va atendre la metgessa, li dispara dos trets i la mata.
No, tinc entès que la cosa va anar... Bueno, si no, ho
no, és igual. Sí, és igual com va anar. Sí, el fet és el que és, no?
Sí.
I això, aquest fet, no, vull dir, no té... O sigui, només té raó amb el descontrol que tenim avui en dia, no? I que amb els drets que ens autodorguem, no?
És falta d'educació de la gent, perquè home, amb un cap com és Falset o pot ser aquí, hi ha urgències, però bueno, es pot atendre. Però tu ves-te'n en un clínic a Barcelona, ves-te'n en Can Ruti a Barcelona, ves-te, que gent pels passillos, i d'aquells el 70% no són urgents. I llavors com se soluciona això? Jo no sóc partidari de fer pagar, però les urgències, el que no és urgent, se li hauria de cobrar. I veuries com ja no hi tornaria més, perquè és el que deia la Rosa, gent amb un constipadet se'n va a urgències. Un dia vaig estar jo ingressat al clínic i al box del costat, que clar, amb la cortina ho sents tot, una dona que s'havia barallat amb el seu home i anava a explicar, el tenies un metge d'urgències atenent aquella dona, que si mi marido, que si no sé què, collons tu. Això és el que no es pot...
I hi ha altres urgències menors que es podrien atendre perfectament en un centre d'atenció primària i no caldria anar a col·lapsar els hospitals, que moltes vegades els hospitals són justament per atendre coses, diguéssim, més serioses que es poden atendre. Hi ha altres coses que es poden atendre perfectament.
És que hi ha gent que, en lloc d'anar a visitar metge, va a visitar urgències.
Van a urgències, sí, no cal.
A visitar-se, directament. Directament van a urgències a visitar-se. Aquest és el problema, no?
I de totes maneres...
Però això que dèiem abans, sempre fem... Sí, bueno, clar, però ús racional a la gent que té raó, però la gent que no té raó sí, no en farà ús racional d'això.
És igual com aquella persona que et ve a les 6 de la matinada que jo m'he trobat amb que se li ha infectat una ferida a les 6 de la matinada. Pues, senyor, ahir a les 10 de la nit o ahir a les 9 del vespre també la tenies infectada.
Clar.
No, és que avui ja que passava per aquí perquè me n'anava a treballar...
Sí, exacte.
Doncs mira, he pensat, saps què? Passaré pel cap i sí, que m'atenguin.
Ja us explicaré una anècdota. Amb una vaga que vam fer a l'hospital fa molts anys, resulta que estàvem a la porta derivant, o sigui, només tenia el més urgent. I me'n recordo que va venir una senyora que ens va explicar que feia 15 anys que tenia mal de cap, i li van dir, doncs miri, no ve de 15 anys un dia, avui estem de vaga, o sigui que... No, vull dir que... No, que, de totes maneres, amb el tema aquest, jo sentia el president del Col·legi de Metges de Catalunya que deia que, clar, o sigui, perquè no hi hagi números claus, o sigui, per poder, també s'han de crear més places per poder estudiar, perquè el problema és que encara que s'han creat universitats de medicina noves, segueixen fent falta perquè si no...
Oh, és que el mateix, és igual, digue'l com vulgui, això és... Això és, clar, evidentment, és clar, sí, per descomptat.
Perquè, clar, dius, no és qüestió de que evidentment, no, no, estiguin allà tots...
Claro, no, però bé, posen de cara les condicions perquè puguin entrar més gent, naturalment, sí, claro, lògicament, ja.
Clar, perquè deia, diu, va haver-hi una època... No,
però això no val a dir, és que quan jo demano més places no estic demanant que obrin el 5 aprovat, sinó que tot el que comporta se prepari perquè rebi més gent.
No, perquè va haver-hi una... Perquè ella explicava que va haver-hi un any, el 78 o 79, que es va aixecar el número clausos i llavors el problema va ser que va haver-hi una massificació sense haver-hi la capacitat per absorbir el...
Clar, que quan se demanen coses se demanen amb les condicions necessàries.
Ja.
I això s'ha d'entendre així.
De totes maneres, sí que és veritat, o sigui que el tema de l'ús dels hospitals potser aquí no és tant, però sí que se'n fa mal ús, vull dir que suposo que a Tarragona també
deu passar. De tots els serveis públics se'n fan mal ús.
Dels serveis públics, és veritat.
Perquè la sanitat és allò que dius, ostres, a vegades això, però
és
un
refredat. Tot el que és de tots...
No és de ningú.
No és de ningú.
No, però és que a més, jo crec que...
El manteniment també de totes les coses que són públiques també.
Però hi ha coses que són de pensar una mica. Ara això mateix que estan fent ara de les receptes per cada 3 mesos. Tu saps la quantitat de medicaments que s'estan llançant? Perquè jo, si jo vaig buscar unes receptes i em sobra recepta, les tripo i s'ha acabat. Però la gent gran, sobretot, la gent ja molt gran, tot el que els donen ho arropleguen. Després a casa no ho usen perquè els hi sobra i allò es llança. Però això són milions i milions cada mes. Doncs bueno, ho van posar els 3 mesos i aquí s'ha quedat.
De totes maneres...
Que no ho veus, que això no funciona.
La recepta la pots fer amb la temporalitat que vulguis. Ara se ficarà la recepta electrònica. Està en vies de fer-ho. Ja fa temps que ho sentim, de fet. I la recepta electrònica això ho solventarà, perquè això ho solventarà en el sentit de que la farmàcia i el centre d'atenció primària o el consultori del qual depengui aquella persona, pues, el metge o l'infermer li ficaran pues, bueno, que pren aquest medicament en tanta... A dependre en una cada 8 hores durant tants dies. Això normalment seran medicaments crònics. No tots els medicaments, només els crònics. Llavors, la persona anirà allà a buscar-ho a la farmàcia i li diran, escolta, no li toca, perquè aquí, fica que li tenia que li van fer una capsa fa 20 dies i encara ni quedaria, tenia que quedar tanta medicació. I aleshores això serà una jo crec que serà una manera de que la gent controli. De totes maneres, jo penso que a vegades, no dic que també se'n faci un mal ús, però de vegades també el que fa la gent és que consumeix menys del que se li diu. O sigui, tu li dius, prenguis una pastilla cada dia i com que són gent gran que a vegades se n'obliden o coses d'aquestes, se queda per allà el medicament precisament perquè no s'ho prenen. Això també passa.
Això està bé, penso que entra dintre de la normalitat.
Depèn.
Però això entra dintre de la normalitat perquè no és un acte voluntari.
Ah, bueno, sí, no, no és voluntari.
No. Claro, jo dic això.
Però és que hi ha gent que no, és en plan voluntari, no, que diu, no, vale. Tinc a prendre això, ja trobo
però,
una...
Que oblidar-se del medicament alguna vegada és forma part de la normalitat. A veure, una altra cosa és que ho facis voluntàriament.
Ah, és que això també...
Home, ara nosaltres tenim l'ordinador i el que... I l'avantatge que tenim ara...
El que passa és que si escodriclem tant... És que no podem ni respirar al final,
Quan me venen a buscar una recepta... Has
d'esperar 25 vegades per minut, i això no pot ser.
Quan me venen a buscar una recepta, jo sé quan ha agafat l'última vegada, i llavors jo li puc dir, escolti, va vindre fa 25 dies a buscar-ne, i això no quadra, de cap manera. Aleshores, tu pots reflexionar amb aquella persona de que realment, què ha passat amb aquella medicació. Jo de vegades li he dit, escolti, no li faig perquè no li pertoca, perquè li van fer fa dos mesos, i no pot ser. Bé, alguna cosa ha passat amb aquest medicament. No sé, busqui la casa, l'ha deixat en algun racó, algo passat. I això, pues, al tindre els ordinadors i tot això, pues, tens aquesta eina pues, per anar veient. I quan hi hagi la recepta electrònica implantada, teòricament, això encara serà, diguéssim, que estarà més regulat encara, perquè aniran a la farmàcia, aniran a buscar-ho, i quan veguin el farmacèutic que allò no lliga, diran, pues, escolti, vagi el metge, perquè nosaltres no li podem fer, perquè aquí us figura que vostè això ja no li toca, perquè encara ne tindria que tenir casa. No? Per tant, això tot, jo crec que la majoria de gent penso que ho fa bé. El que passa és que hi haurà sempre un 10, una minoria que no ho farà bé, i llavors és aquesta minoria la que
hem d'intentar que... No, però com que és de franc, doncs mira...
Exacte, i com que és de franc és molt més fàcil tot plegat.
Ah.
Això és cert.
Jo dono la casualitat, doncs, que conec a tots els que ho fan malament. Sí, perquè tots els que jo conec són gent que, això, recepta de 3 mesos. I comencem. Que la majoria en vasos són de 28, per exemple, són comprimits. Sí. Llavors, són 3 mesos, haurien de ser 3.
Haurien de ser 4.
Haurien de ser 4. Si són 4, ja som. Ja en sobra pues, una caixa sencera, pràcticament. Llavors, no es regula. Bueno, jo veig que en llancen, de la gent que jo conec, ne llancen un fotimer, però no perquè no s'ho prenguin, perquè no. Coses que els hi han deixat de receptar i per la màquina surt cada 3 mesos surt el mateix, perquè no ho han tachat. Bueno.
Això passa, això normalment als consultoris petits no m'ho passa perquè la medicació la fem nosaltres,
sí.
Però el que passa que és els caps, diguéssim, com que normalment la medicació se fa en base a unes coses que estan entrades a l'ordinador, pues les administratives pues, van cada 3 mesos allà a la persona i els hi fan, i llavors a vegades són coses que s'han anul·lat o que s'han deixat de prendre. I clar, això als pobles més petits pues, ho tenim més controlat, i als altres a vegades passa que si no es fica bé la data de caducitat d'aquella medicació, pues, llavors torna a sortir al cap de 3 mesos.
Però,
no?
Al cap del carrer lo gasto sempre.
Sí, perquè no és una persona, són moltes persones i al cap del temps.
I el que diu el César és veritat, diu, jo veig una recepta que tal l'estripo, però és veritat que hi ha gent que li dona la recepta i se'n va
i cap a casa.
És igual, cap a casa.
Quan fa temps que ho talli, ho llança.
I d'això, llavors això, que també hi ha que pensar que els medicaments no s'han de... quan parlàvem de reciclatge, no s'han de tirar a qualsevol lloc, sinó portar a les farmàcies que
el
retiren.
O jo, el que faig moltes vegades, és que si m'importen un medicament que una persona s'ha deixat de prendre, com que jo conec gent de l'entorn que també se'l pren, jo els hi dono.
Clar.
És una manera de reutilitzar la medicació. Això ho pots fer als pobles petits perquè coneixes a la població i saps medicaments que s'usen de forma habitual, i jo, tant al poble que estava abans, que era La Palma, com ara estic a la Torre Espanyol, doncs... Pues és una mesura que potser no serà gran cosa, però al cap del temps tot sembla que no, i t'estalvies tot. Jo sé altres infermers i metges de la meva zona que també ho fan, és de reaprofitar aquesta medicació per donar-la una altra vegada a gent que realment ho utilitza, perquè hi ha gent que potser s'ha pres un medicament fins a un cert punt, però després ja se'l deixa de prendre, i aquest medicament no cal llançar-lo.
Jo et faig una pregunta de completa ignorància, i això és legal?
Això, si és legal, doncs sí, pues no ho sé.
Qui et diu que jo no torno a una caixa i he canviat una pastilla?
Qui tu
home, jo miro dintre la medicació que hi ha.
Sí, bueno, però jo te'n puc fabricar una de píldora.
No, però
home, això...
Són amanyits amb vasos metàl·lics.
No, però home, no l'obriràs.
Unidosis, unidosis.
Unidosis, són unidosis.
Si és unidosis, sí.
Són unidosis, no són medicaments. A veure, no són envasos que dintre hi ha... Vale. Igual que no són xarops a mitges. Xarops a mitges no se m'acudirà mai donar-li ningú xarop a mitges. Sempre són... Sempre és medicació, diguéssim, que no està...
No, que sí, que sí.
Que no, diguéssim que és un que hi ha tot un seguit de pastilles i n'han tret 4 o 5 i les altres no les han pres pel que
sigui. Sí, perquè altres coses que jo també me trobo amb els medicaments, però ja que parlem de medicaments, resulta que vas al metge, té recepta, doncs, 3 dies, 4 pastilles, no són 12, i a cap se n'hi ha 20.
Que tenim una trucada.
Vinga, som-hi.
Som-hi, què tal? Que no hem donat els telèfons avui.
Sí, com
s'ha anat? Qui ens ha trucat? Bona tarda.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Què tal? Soc la Carme. Era per donar un cop de mà a l'Armand.
Vale, molt bé, molt bé. Ànimo.
I com a company, doncs dic, vaig a donar-li un copet de mà.
Molt bé,
senyora. Deixant una miqueta de banda tot lo de la medicació, i és una reflexió potser, no? Penso que, per lo que respecta a la salut, ens hauríem de responsabilitzar tots, vale? Perquè sí que, per una banda, el professional sanitari, com molt bé diu l'Armand, doncs atenem una sèrie de coses i ens acostem a la població, doncs és molt important que tots ens fem responsables una mica de nosaltres mateixos, perquè si no moltes vegades donem pal a les rodes. I això sí que m'agradaria dir-ho. I després també estem parlant molt de gent que consumeix medicació. Aquesta gent és la que més hiperfreqüenta els centres d'assistència primària. ¿Vale? Lo més important i que a nosaltres ens agrada arribar és tota aquella gent que no ens coneix, tota aquella gent que no s'apropa al centre d'assistència primària. Jo parlo des d'un centre gran com estic jo, ¿vale? On tenim molta població. Vull dir, tota aquesta gent que ve a buscar les receptes, tota aquesta gent és la que més coneixem. ¿Vale? Nosaltres tenim un paper molt important com a atenció primària, que som al primer nivell d'assistència, és apropar-nos a aquella població que no coneixem. I com a àrea bàsica d'un centre urbà com estic jo, això és una feina importantíssima.
On estàs, sisplau?
Jo estic a Reus.
A Reus.
Importantíssima. I bueno, i res, que molt bé, que m'agrada que parleu molt de salut, perquè la veritat, sobretot l'atenció primària, lo de la gestió de la demanda que ha dit l'Armand és molt important que l'usuari, que el pacient conegui tant la vessant que pot fer el metge com la vessant que pot fer infermeria, perquè moltes vegades doncs, la gent només va al servei d'urgències i no coneix el paper que pot fer infermeria, el paper preventiu, el paper d'educació sanitària, el paper d'escolta, perquè moltes vegades infermeria fa un paper d'escolta activa, o sigui, d'escoltar la gent molt important. I bueno, res, donar-li suport a l'Armand una miqueta amb tot aquest tema de salut.
Moltes gràcies. Moltes gràcies, doncs el donem a tots el suport, o sigui, que estem encantats que hagis trucat. Moltes gràcies.
Gràcies.
El que passa que la Carme es diu molt de gran vella. El que passa que ella diu una cosa que, clar, amb sanitat funciona, però és que hauria funcionat amb tots els nivells, no? Que, que la gent ha de ser conscient de les coses. Però, sí, clar, és que el problema que parlem nosaltres és que hi ha molta gent inconscient, no? Vull dir que tant a sanitat com a educació, com al reciclatge, com al no sé què, no? Vull dir, i moltes vegades, el que dèiem, la gent que intenta fer les coses ben fetes són les que se carreguen les culpes de la gent,
la gent
que no les fa.
No?
Vull dir que, sí, i que sempre estem passant una miqueta, i això lliga també el que ha dit el Gaspar abans, no? Vull dir que paguem sempre justos per pecadors, però bueno, potser forma part també del joc de la vida aquesta cosa.
De totes maneres, jo encara que sigui dins d'aquesta reflexió, ens queda un quart d'hora, dins d'aquesta reflexió que feia l'Agustí ara, que estic, bueno, i tots vosaltres, encaixaria una miqueta amb el tema de com està, bueno, ja sé que no ens agrada massa parlar del tema aquest de la crisi, perquè està com està, però sí que m'agradaria parlar d'una cosa sense propera, que tenim diferents empreses aquí a la nostra població que també han fet tancament o que regulació, per exemple la Falbar ara està parlant d'una regulació d'empleo, no? D'horari i de diners, els Plàstic Roda, vull dir, bueno, diferents bodegues. Jo crec que també val la pena que siguem conscients, la gent que podem, també de fer ús i consum en el nostre poble. Jo crec que també és important, o sigui, que llavors, o sigui, saps, és allò, entre no consumir gens i consumir estrafalàriamente el punto medio, no? O sigui que
costa trobar.
Que això és important, no? I que sobretot que buscar tot el tema de proximitat, com deia l'Agustí, perquè en realitat és la roda que ens fa que funcionin les coses, Vull dir que no sé com ho veieu, però jo penso que és important que ens donem, no? no és en plan endogàmic de dir, ai, estem aquí i tal, sinó que realment intentem ser conscients de que sense passar-se, però que sí que utilitzem al màxim tots els nostres serveis.
Mira, hi ha una cosa que vaig sentir que em va xocar, no, diguem-ne. Ja sabeu que, bueno, la crisi, parlant de la crisi, no, perquè més que perquè veiem la situació. És a dir, parlant de als Estats Units hi ha un lloc a prop de Los Angeles que han tret la gent que s'han quedat sense casa i sense res, i han muntat un campament,
com un
campament als afores de Los Angeles, perquè ho han fet expressament per treure'ls dels carrers, no? I li diu als periodistes, li diuen a poble tenda, o sigui, en anglès, no? Tenda, sí. Village, o no coneixi, no? Però els que viuen allí diuen que no, que volen canviar el nom, i ells se diuen Nova Esperança, poble de Nova Esperança, no? Poble de Nova Esperança. Vull dir, una miqueta, jo penso que, vaig trobar genial, no? De dir que la mateixa gent que ha patit fins a les últimes conseqüències, la crisi, que s'han quedat sense casa, sense res, que viuen en una tenda de campanya als afores d'una gran ciutat o que una via de tren al costat de l'aeroport, és dir, no, aquí estem creant, nova esperança, no? És fantàstic,
tenim,
no?
Tenim una trucada, em sembla? Tenim una trucada? Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, sóc jo?
Qui ets? Sí, qui ets?
Sóc la Maria Núria.
Hola, Maria Núria.
Escolta, mira, és que us escolto sempre que puc i avui amb això de la sanitat no puc més i us he de trucar.
Sí, digue'ns.
Me sento un bitxo raro, perquè jo, al posto que vaig, m'atenen perfectament, i ràpid, i bé, i amable, no ho sé.
Aquí molt bé, és que això no han dit que...
Aquí pel set estic encantada. El meu home va haver d'operar, que la gent que diuen que tarden tant, i li van dir 4 mesos de la pròstata. On vols anar, a Mora o a Reus? A Mora més ràpid, a Mora. Cap problema, amb res. Ara arribes a Llimora i et comença a donar el menú del dinar que tu vols. Escolta, on s'és vist, això?
Sí, sí.
I llavors la gent se queixen, de què van? Tu saps que estàs allí, és de millor el que hi ha, i bueno, no ho sé, només és per dir això, que nosaltres estem encantats amb la seguretat social.
Ja, la veritat és que l'Hospital de Mora a vegades n'hem parlat.
Jo penso que el que diu ella té tota la raó, però és que aquí, en aquesta taula, ningú ha dit res contra ni l'hospital, ni contra el CAP, ni contra els metges, ni contra les infermeres. Al contrari, hem dit contra els que utilitzen malament aquest servei. En cap moment hem dit...
Que moltes vegades se fa una mala utilització.
No, per això et dic jo que si tu vas allí bé i demanes bé i tot, no tens per què passar ni males coses ni res, i les medicacions igual. Tu ho has d'utilitzar bé com és i com tothom, una mica de sentit comú amb totes les coses.
Exactament. No, i de l'Hospital de Mora jo de vegades n'he parlat perquè realment penso que tenim la sort de tenir un hospital de molta qualitat al nostre...
Un hospital proper.
És que... I a Reus igual, a les urgències, clar, hi ha més gent, però t'atenen jo molt bé. O sigui que visca la sanitat pública.
Vale, molt bé, moltes gràcies. Almenys en tenim, que hi ha països que l'entenen.
Adéu.
No, a veure, és que jo penso que ningú d'aquest país pot posar-se, estar en contra de la seguretat social.
No,
i a més... És una que tenim en aquest país,
A més, és que parles, estudies una mica a nivell mundial els llocs que hi ha, el que hi ha aquí, i pocs llocs arreu, arreu del món, pocs llocs poden dir que gaudeixen dels privilegis que hi ha aquí, que hi ha una atenció, pues, universal. I això... Sí. També té parts negatives, evidentment, com el que hem dit, de l'abús, possiblement.
Però
també té moltíssimes coses de positives. Segueixo pensant que la majoria de la gent fa un bon ús de les coses, el que passa que sempre hi ha un percentatge, però que per poc que sigui, destarota tot el resto.
És que la notícia sempre és la mala notícia, mai és la bona notícia. Això sempre passa als diaris, és a dir... Cada dia no passa res i el dia que passa una cosa, doncs tot és allò, no?
Amb ensenyament passa el mateix.
Igual, tot arreu. I aquesta setmana que ve en parlarem.
Sí,
hi haurà la vaga. Per això mateix, això ho dic jo, el dia de Sant Josep.
El dia del pare.
Però és general aquesta vaga o és...
General. En principi, tots els sindicats d'ensenyament, tots, convocant. En aquest cas, l'han convocat. I per tant, és una vaga, en certa manera, suposo que és bastant general, sí. Sí, sí, perquè
jo em penso que hi ha bastanta resposta.
A tots els nivells?
A Catalunya, sí.
No, però a tots els nivells.
No, primària, secundària.
Primària i secundària.
Sí.
De totes maneres.
A nivell obligatori.
Els de Bologna ja fa temps.
Ja l'estan fent.
Els de Bologna ja fa mesos que la fan.
De totes maneres, que us anava a dir que la setmana que ve, que jo no hi seré, la Rosa, parleu del tema aquest de la vaga, no? De com ha anat i tot això. Vull dir que ja sabeu per als oients que la setmana que ve...
Haurem de buscar un que n'hagi fet i un que no n'hagi fet.
I d'això, i veure com va tot el tema aquest del tema d'ensenyament. No, veure,
jo també vull dir una cosa abans d'això, abans que surti. És a dir, A mi me molesta que, és a dir, per exemple, quan sortiran números diran el 70% han fet vaga, no? El 70%, però bueno, pues que resulta que millor que els 30% que no han fet vaga també estan en contra de lo que estan fent la vaga, eh? Atenció.
Vull dir, això ha sigut sempre.
Però vull dir que jo penso que a la gent, a algú li ha d'explicar que, a veure, quan diem 70, 30 o 60, 40, no vol dir que aquell 40% accepti i estigui d'acord amb el plantejament que estigui fent des de la Conselleria en el cas d'aquest cas que ens pertoca, que és el tema de la llei d'educació a Catalunya, no? Vull dir que segurament que hi haurà moltíssima gent que aquell dia treballarà per diverses raons, perquè li faran serveis mínims, o perquè doncs, el seu plantejament ideològic doncs, difereix de la manera de fer vaga, però no amb el fons de la demanda, no? Vull dir que moltes vegades, és a dir, les estadístiques, ja sabeu que les estadístiques sempre se llegeixen com volen.
I sempre hi ha una lluita de números.
El fons de la vaga, quin és?
La llei d'educació. Bàsicament, la llei d'educació que s'està fent en aquests moments s'està tramitant al Parlament de Catalunya.
Sí, el que va proposar l'Ernest Maragall.
Sí, el que proposa.
Perquè però més, tot, el que proposa tot, cada dematí no, tot, quan no, s'aixeca.
Tot no.
Tot no.
Quins són els punts principals per fer vaga? Això és el que pregunto jo.
És que a veure, a mi ara m'agafes una miqueta fora de joc perquè jo no... El tema està a la llei d'educació. Després, a part de la llei d'educació, també hi ha el tema del Maragall exclusivament, no? Perquè hi ha dues coses. Aquí hi ha el tema de la llei d'educació i, per altra banda, hi ha el comportament que té el conseller Maragall concretament, no? Perquè ell està llançant una sèrie de propostes així a l'aire, com per exemple el tema de la setmana del febrer, el tema de 4 hores més de treballar els mestres extres, que això ell ho treu ell de la màniga sense abans haver consultat amb ningú, absolutament ningú, vull dir, ni els sindicats, ni els seus companys de govern, diguem-ne, no? O sigui, una cosa són les formes del Maragall, que la gent està molt en contra de les formes del Maragall, i per altra banda hi ha la llei d'educació, que és el que s'està treballant en aquest moment al Parlament. En el qual hi ha una sèrie de punts que no estan gaire clars, com per exemple que la tendència a privatitzar les gestions de les escoles, per exemple, que és un tema que preocupa molt als mestres, no?
De totes maneres, o sigui, una de les coses que a mi... Bueno, jo ho vaig dir una altra vegada, és que jo, des que tinc ús de raó, sempre he sentit parlar de les lleis d'educació. O sigui, n'he conegut no sé quantes. La llei Villar-Brasí. Jo me'n recordo que vaig començar a manifestar-me amb la llei Villar-Brasí.
És que una de les queixes més grans que tenen el col·lectiu d'ensenyants, una de les queixes més grans que tenen el col·lectiu d'ensenyants és que en 10 anys hem tingut 4 lleis diferents d'educació. I això en un país civilitzat és impensable.
Però... No donen
temps. I aquí està la nostra queixa.
No es dona temps a que s'ha
fet. Aquí està la nostra queixa.
Això, Agustí...
I això, que l'ocupa la tenen els que fan les lleis.
L'última vegada que vam
estar
aquí, vam parlar d'un tema així. Si això no es posen d'acord tots els partits i que entri l'ensenyar... Oh, però és difícil, però no
hi ha lleis de país. Hi ha lleis de país. I l'educació és una llei de país.
És una llei de país, s'han de posar d'acord.
Tothom d'acord.
I llavors, canvi el que canvi, sempre serà el mateix.
Jo no, amb això no hi estic d'acord, perquè... I això ja és la discussió d'aquell dia, o sigui que les coses, o sigui, tindrien que ser lleis de país, eh? I bueno, jo penso que, per exemple, aquí a Catalunya hi ha una situació que es podria donar.
Tu m'entendràs que en 10 anys se canviï quan hi hagués la llei
d'educació? No,
tot l'altre és igual, ja.
No, jo no estic d'acord amb el que dius.
No pot ser, no pot ser.
Estic d'acord amb això, però el que em refereixo és que, per exemple, tal com ha sigut, o sigui, ojalà canvi, però tal com ha sigut fins ara la situació de bipolarització d'una determinada ideologia, les coses tenen ideologia. O sigui, si tu tens una part que no entén que les lleis són d'estat per tots, sinó que tenen que tenir una ideologia determinada, les coses tenen ideologia.
Però, una cosa és que les coses tinguin ideologia, jo estic d'acord, però a veure, les carreteres nacionals, perquè governi un o l'altre, no han de canviar el traçat, no fotem. O no canviar el tipus d'asfalt.
Bueno, però, per exemple, no aviam si governés la gent del PP de l'Aznar, voldrien que anessin
contra aquesta. No, el que jo vull dir-te és que... El que jo vull dir-te és que, jo estic d'acord que faltaria més que no hi hagués ideologia, ja podríem plegar ja. Poca que en queda, sí, no faltaria més. No, però, a part, independentment d'això, hi ha unes coses que són d'estructura de país. Repeteixo, estructura de país. El que deia abans, les carreteres s'han de fer. Governi qui governi s'han de fer. I perquè governi un govern altre, no, és igual que canviï l'asfalt, és igual que canviï la pintura, però el traçat s'ha de fer.
Sí.
I el farà, és igual que sigui.
Però,
el traçat s'ha de fer. Asfaltarem amb un color o asfaltarem en blanc i negre?
Però això és una cosa objectiva. Però, per exemple, en qüestió d'educació, el govern Aznar què volia? Volia una sèrie de coses que eren ideològicament... Tu no tenies per què tolerar-la.
Però el govern Aznar no va fer la llei junt amb el PSOE. Aquí està el problema.
A veure,
jo estic dient que si una llei de país vol dir que tots els partits estan d'acord. I si hi ha una cosa que no estan d'acord, això no es pot posar a la llei? Que es faci a la desplegament de la llei?
O que es discuteixi
no
encara que sigui 10 anys. Però
i després
que
és canviar de postura una vegada manes.
Clar, bueno.
Perquè fins ara, exacte, fins ara l'educació, la concertada, no, es havia d'abolir, no? Hi havia d'haver escoles privades que es pagués i hi havia d'haver la pública potenciada. I ara resulta que els que dèiem això ara diem una altra cosa. Així de claro. Ara tornem a potenciar la concertada. En què quedem, doncs?
Sí, sí.
És que és, però, no, és, que és diferent des del sillón que, fins sí, que estàs a posició, peu. Sí, sí,
bueno, de totes maneres...
Això és complicat.
Sí, aviam, sí. De totes maneres és un tema complicat i el que sí que està clar és que això és com quan tu dius un fill s'hauria d'educar d'aquesta manera, no sé què, no sé quantos, però quan tu ets el pare t'hi trobes en una altra situació i toca que dir... No? Tots quan teníem, no teníem fills dèiem jo amb un fill meu mai li diré que no, respectaré la seva llibertat, no sé què, tal... Sí, sí, i després sí, la veritat et toca dir tal i qual. Vull dir que governar és molt fàcil de dir des de fora i una altra cosa el pastel que trobes a dins.
Sí, evidentment, que, evidentment.
Que això
evidentment.
És...
Però un... Sí, sí,
però vull dir que, aviam, jo no dic que no sigui veritat i penso que Catalunya, a més es pot arribar a una situació de consens i es pot treballar perquè no tenim una societat bipolaritzada com la que hem tingut a nivell de l'estat espanyol. I crec que això és una cosa que la tenim que buscar el consens i s'ha de treballar de la manera que sigui la més adient. Amb això
sí, estic d'acord. Però, per exemple, en el cas del consens conseller Maragall, i ell sempre, quan surt a fer, sempre demana diàleg. Sempre demana diàleg. Però... I resulta que ell va, i sense parlar amb ningú, llança la idea de que ara farem una setmana de vacances al febrer. Va, i començarem la setmana, al setembre, una setmana abans. I que després diu, bueno, ara els mestres, els que vulguin, poden fer 4 hores més de classe. Escolta'm, no estem parlant de, no. de diàleg i de consens. Doncs,
no, estic totalment d'acord amb tu. L'única cosa és, bueno, ens queden 5 minuts per plegar.
Doncs jo voldria dir una cosa, de falset,
Digues,
sí, sí. Vale. No, és que això, vosaltres dos, que ho hauríeu de dir. La setmana passada, diumenge passat, va ser el Dia Internacional de la Dona Treballadora,
no? Sí, vam parlar. Ah, bueno,
jo... No passa res. No, però és que diumenge va haver-hi una pel·lícula que va organitzar l'Associació de Dones.
Sí, la Mamma Mia.
La Mamma Mia, molt bé. No, és que jo vaig anar-hi, no? I vaig anar-hi mitja hora abans perquè pensava que, doncs, bueno... mitja hora abans perquè, si no, potser no tindré lloc.
Hi havia gent.
I, bueno, hi havia gent, però vull dir, m'hi va de saber la resposta de la gent, no? Vull dir que segurament que aquesta pel·lícula molta gent la va anar a veure a Reus i Tarragona. Vull dir, el que dèiem abans, consumir el producte de lluny i de prop, no? I com que el producte el tenim aquí, ja no el consumeixo. Ara, si he d'anar a Reus o a Tarragona a veure Mamma Mia, ja hi aniré. I inclús hi ha gent que ha anat a Barcelona a veure Mamma Mia. I quan el fan a falset són capaços d'anar-hi, no?
Però és que també és al·licient.
I l'associació era qui organitzava l'associació de dones de la quartera. Per tant, en principi és impoluta en el sentit ideològic de qualsevol cosa, no? Perquè moltes vegades hi ha gent encara que posa la ideologia per davant de moltes coses, no? O sigui, si ho fa aquest, doncs no hi vaig jo, no. I ara, si ho fan a falset, jo hi vaig, m'és igual qui sigui,
igual quasi,
que sí, no? A mi m'és igual, si això m'interessa hi vaig, independent que hi faci. Però ara, aquí no tenia ni aquesta excusa, era pura i simple mandra.
Però d'altra manera, cotxe, crispetes, berenar...
I tota la tarda.
Serveix d'excusa, jo no l'he vist ni a Barcelona ni aquí. O sigui, fa 2 anys que no vaig al cinema.
Diumenge passat la vam fer falset.
Però aquí falset passa molt això. Si ho organitza aquest, no hi
va. No, l'associació de dones és això.
Sí que passa, però per això ho dic...
No, perquè l'associació de dones hi va...
Per això dic públicament, que jo estic en contra, molt en contra, i ho dic ben alt, de la gent que utilitza la seva ideologia personal per no moure falset.
Ara te'n diré una més grossa encara. Jo vaig demanar, com a president de l'associació de Falset Acció, vaig demanar per fer una pel·lícula a l'Artesana i m'ho han negat.
Bueno, jo te trobo malament.
M'ho han negat donant-me l'excusa de que si era per nens, perquè era una pel·lícula gratis per canalla, que si era per nens, els pastorets hi va haver nens. Després que si que el comptes de pel·lícules que havia de ser teatre. I ara fan una pel·lícula.
Que jo trobo malament.
I ningú m'ha donat cap explicació.
Jo trobo malament. Qui ho faci i qui deixi de fer per acció o per omissió. Hem de dir que això no es pot fer.
Aviam, no, li contesto César. Queda un minut, eh?
Jo el que sé
és que l'artesan...
Sí.
No, l'artesana no es pot, o sigui, s'utilitza el menys possible, per les dones es va deixar utilitzar, i s'utilitza el menys possible perquè no té els permisos adequats d'instal·lació.
Però si no té els permisos adequats, no hi pot actuar ningú.
Perquè els permisos, s'ha utilitzat durant 4 anys sense, o 5 anys des de que es va fer sense permisos.
Però llavors ho utilitzava tothom. I ara no l'utilitza.
Perquè amb Dolors.
El criteri, no, perquè s'han de fer coses.
No s'ha fet res.
Dolors, a mi m'interessa que es facin coses.
M'és igual. Jo que facin tot el que vulgui.
De totes maneres, per exemple, jo penso,
Vols que et digui una cosa, Dolors? El camp de futbol té permís? Té llicència? Sí. No, i si juga a futbol? L'escola nova té llicència? Jo diria que no. I si, i si dona classes?
L'escola nova té llicència.
Sempre se'n fa de més. Sempre se'n fa de més i de menys.
Això està claríssim. Jo ho trobo molt bé, a veure si tancaran l'escola perquè no hi ha la llicència.
Això està claríssim. Se'n fa de més i de menys. Però repeteixo, jo estic en contra de tots que per acció o per omissió posin per davant del bé comú i de la unió de tot el poble, la seva ideologia personal. Ho trobo horrible.
De totes maneres... De totes maneres, bueno, però sí que m'agradaria dir el tema de lo de Mamma Mia, per exemple. Ai, s'ha acabat. Para la música. Para. Ens hem d'acomiadar perquè ha saltat la música, ho sentim moltíssim, però està en marxa i el noticiero, el programa d'esports. Moltes gràcies.
Adéu.